Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a la finestra. Avui escoltarem, com sempre i en primer lloc, Temps era temps. Continuarem amb el planeta i l'art d'educar. Es tancarà així el programa de la finestra i n'obrirem un de nou, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut, amb el que completarem el matí. Comencem donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem en Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia a tothom. Avui de nou amb tots vosaltres amb el programa Temps era temps, tot i que aquest mes té un caire especial. Com recordareu, el passat dia 10 de març, l'associació No Jubilem la Memòria i Amics de Ravensbrück van organitzar a Falset i en commemoració del Dia de la Dona la jornada Memòria i Lluita, en la qual va participar Neus Català, escollida pels lectors del periòdico i TV3 la catalana de l'any. Col·laboraren en l'acte l'Ajuntament de Falset i l'Associació de Dones de la Quartera. Aprofitant aquest feliç esdeveniment, Ràdio Falset i el programa Temps era temps vàrem dur a terme una entrevista amb l'entranyable Neus Català. La conversa va ser molt interessant i carregada d'intensitat i d'història encara viva. Per aquest motiu, hem preparat per avui un programa diferent, l'especial Neus Català, dedicat a la figura i les paraules de la Neus. Farem una petita introducció parlant de la personalitat de la Neus i us deixarem després amb les seves paraules que, a través de l'entrevista, ens aniran desgranant els seus records, les seves lluites, patiments i creences.
Neus Català, ja des de joveneta, va lluitar per la defensa de les dones i de la llibertat i pels drets dels oprimits. Va néixer als Guiamets l'any 1915. Filla de camperols, va treballar al poble fins al moment en què va esclatar la Guerra Civil. Llavors, amb altres joves de la comarca, va organitzar les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Després dels fets de maig del 1937, s'estableix a Barcelona, on continua els seus estudis d'infermera i s'implica en la lluita de la rereguarda. Treballà com a assistenta social i infermera i fou destinada a Premià de Dalt com a cap sanitari d'una colònia de 180 nens refugiats amb els que acabà travessant la frontera. Una vegada a l'exili, continuà lluitant per les llibertats socials i s'implicà en la resistència francesa. Com a conseqüència d'aquesta lluita, és detinguda pels nazis i deportada al camp d'extermini de Ravensbrück, un camp per a dones i nens. Allà continuà lluitant i resistint amb empenta i solidaritat. Un cop alliberada, quan acabà la Segona Guerra Mundial, i així que va poder, va tornar a Espanya, on va continuar lluitant en la clandestinitat contra el franquisme. Va ser cofundadora de l'entitat Amical de Mannhausen, en defensa dels deportats catalans i espanyols. Ha estat militant en partits polítics catalans, el PSUC i el PCC, i és sòcia d'honor de la Fundació Pere Ardiaca. És també presidenta d'honor de l'entitat Amics de Ravensbrück.
Passem, doncs, a escoltar l'entrevista i per a tots aquells que vulgueu llegir-la i conservar-la, la podreu trobar al número 3 de la revista del Centre d'Estudis del Priorat Lo Violí, que sortirà abans de l'estiu. La música que avui escoltarem és una cançó de la Marina Rosell que va composar i dedicar especialment a Neus Català. Porta per títol Morir a Ravensbrück. Com sempre, comptarem amb la imprescindible col·laboració del tècnic Antoni Escoda. Així doncs, us deixem amb Neus Català.
Bon dia, Neus Català. Encantat de tindre-la aquí, a la comarca del Priorat. Quan va començar la seva activitat política? Què la va impulsar, Neus? La família, els fets de la República, una mica com...
Una mica la República, però era molt jove, encara no vaig poder votar. Teníem el vot als 20 i pico d'anys, però de família republicana, naturalment, una mica d'esquerres, perquè no, però bueno, els pobles vivíem Potser hi havia algun grupet que es posava a part molt petit, però de més al poble, doncs, que fóssim d'un partit, que no fóssim d'un partit, que fóssim republicans. El Partit Comunista encara no existia, però hi havia el Partit Socialista, després ja va haver de la guerra, va fer Partit Socialista Unificat de Catalunya i les joventuts. D'aquí part la meva activitat política, podríem dir. La joventut va ser molt, molt bonica per mi, amb un poble petit, que va saber veure, viure, que sabia que tenia el seu grup de teatre, que tenia la seva banda municipal, molt, molt petit, només érem 400, no arribàvem a 500 habitants. Doncs que hi havia activitat, l'activitat social es lligava una mica amb la política, amb aquelles coses. La gent vivia bastant, bastant agermanat, aquesta és la veritat.
I és a dir, no, no...
Inclús la gent de dreta i d'esquerra, pues, potser hi havia alguns que volien ser més separats, però això no, no es podia dir que al poble hi havia una divisió. Al poble es vivia bastant bé abans de la guerra.
I fora dels Guiamets, als altres pobles, vostè té la sensació que aquesta germanor existia,
sí,
o hi havia,
sí,
més conflicte?
No. Nosaltres, bueno, nosaltres teníem els de Marroig, no gaire, però sobretot la Serra i Tivissa. Érem bastant amics. Encara trobo al meu poble, hi ha un geriàtric, encara hi ha nois de la Serra, que formaven part d'aquests grups, que ens ajudàvem per Pasqua, que fèiem els berars a fora, ara van amb els altres, tot l'any és d'esbarjo, no? Llavors sorties, jugaves un car per a fer una pel·lícula que feia la Mora, aquestes coses, al teatre del poble. Però ja amb la Serra tenim bastant contacte. Amb el que ens sentiria més amb Serra d'Almos.
Escolteu, els Guiamets, si no ho tinc mal entès, havia una certa organització anarquista, havia,
sí,
un grup potent de la CNT. Havia conflictes entre la gent, diguem-li, de
la
tendència
guerra, no,
anarquista, i els que no ho eren?
Fins que no va vindre la guerra, no. Uh-huh. Va ser després de la guerra, es va fer el PSU, es va fer durant la guerra. Hi havia uns quants socialistes, gent d'esquerra, molt cabal, molt, molt bona gent, molt... inclús pagesos acomodats, no fèiem diferències. Hi havia un grupet que eren de la CDT FAI, però no tenien una influència en el poble, no tenien gaire influència, però tampoc eren mala gent. Va ser la guerra que va fer aquestes coses una mica estraforaris, que ara s'ha tot a tot arreu.
I abans de la guerra, les relacions, per exemple, entre patrons i jornalers, com eren? Els Guiamets o...
Una mica, diria, una mica raros, perquè tractàvem de tu el patró i si teníem ganes de dir-li el que pensàvem, doncs li dèiem. No teníem aquell respecte del gorer que està baix al patró, no, això no existia. Ja de l'edat del meu pare, quan tenia 10 anys, ja això ja no existia.
És a dir, Neus, no existia fractura social. Abans de la guerra, sensació de fractura social.
Home, social, si parlem del costat econòmic, sí que hi havia una mica, però pel demés, pues, ho compaginàvem tot. No ens fèiem, no fèiem aquella... Hi havia un grupet que era de la FAI, però també es tractaven amb la gent del poble. No.
I la gent religiosa del poble, com va viure els canvis de la religió, església, estat que es van produir amb la república?
La gent que... tothom de la religió no va patir tampoc. Si es va fer alguna cosa va ser també dels extrems. I nosaltres vam fer... Mira, una cosa que vam fer la joventut. Allí vaig fer la meva vida política, vaig començar quan la guerra. Encara més tenia 20 anys, dels 21 encara els tenia. No havia pogut votar encara per la república. I va haver grups, no sé si ho he sentit parlar, però en parlo perquè en parlaven, a l'estranger es parlava de la Fatarella. Això es parlava a l'estranger dels fets que feien el grup de la Fatarella, que eren d'aquells tan extremats i que influenciaven molt a la gent de la CNT, que alguns s'hi van deixar emportar, com els de Mora, hi va haver un grupet, que es van dividir entre ells perquè havia un germà era dels socialistes i l'altre era de la CNT, però era una gent moderada, com un altre partit, com un altre que convivia amb els altres, aquelles coses que porten la guerra. I bueno, a part d'això, doncs, convivíem. El teatre que feia, els nois dels que deien de dreta, i no hi havia gaire, els que dirigien de dreta, els que treballaven d'esquerra, la vida del poble era... Si no hagués vingut la guerra, no, es vivia molt bé.
És a dir, Neus, que quan el món s'enfonsa és a l'estiu del 36.
Això mateix. La guerra va portar tot el que ha portat després. Que ha costat molt, que... Bueno, jo sempre he quedat al poble, després a mi no m'ha fet mai cap diferència, això que vaig haver de marxar a l'exili i tot això. Passat això, a mi la gent sempre m'ha rebut molt bé. Al poble, sempre. A la meva família, va. Sempre. I un noi també que va ser un dels companys que em va ajudar. Ara també és mort i també l'han rebut sempre bé. Van ser uns quants extremistes de cada costat que van fer la cosa de divisió del poble, però en el fons del poble, el dia que van vindre els parlo de la Fatarella, perquè van fer un fet, que és un fet, i que venien a prendre les collites. Hi havia el sindicat, hi havia al meu poble les grans collites, que tothom tenia el seu hortet. No vivien de l'hortet, menjaven de l'hortet. Però la collita, el que feia el vibre, era l'ametlla, el vi, sobretot, i l'oli. I venia una colla a voler prendre la collita i llavors els joventuts, que tenien bastanta força, eren molt joves, però ens van posar, deixaven mobilitzar tot el poble, venien els de la Fatarella amb uns quants altres, uns 5 mans, què, i vam demanar a Reus que ens vinguessin a ajudar, però quan van arribar ja estava quasi tot arreglat, un dia es va liquidar tot això. Vam mobilitzar tot el poble, va dir que no hi ha dretes ni esquerres aquí a l'adició del poble. Això va ser una crida de les joventuts socialistes unificades. Vam fer un bando, vam publicar que aquí no hi ha esquerres ni dretes, hi ha el poble. La collita del poble és la vida del poble i això ho hem de defensar. Vam vindre i no vam poder fer res, perquè va sortir tothom al carrer.
Quan dieu que van vindre els de la Fatarella, a qui us referiu exactament?
Els que portaven els de la FAI i els que portaven tots els grups de la FAI dels voltants.
Estem parlant, Neus, de grups com la Brigada de la Muerte, la Banda del Martí
de Mora... Jo no sé com es deia, més
que dic els
de la
Fatarella. La Banda del Martí de Mora la Nova i tots aquests.
Però eren alguns de Mora la Nova, no gaires de Mora la Nova, ni va bé. Van estar molt... Van ser dos germans, que eren d'un bando a l'altre, i es van neutralitzar bastant. Van vindre, no van poder fer res, perquè vam dir als joves que... a guardar l'Ajuntament organitzat, tancat a dintre, un grup que guardava l'Ajuntament, un grup que guardàvem el telèfon, un grup que guardàvem el sindicat i tota la gent al carrer, i no va poder fer res. Així que un dia es va acabar tot això.
Estem parlant, per entendre'ns, Neus, i ja aprofito, de la mateixa gent que va protagonitzar, suposo, els fets de Falset, o semblant a la gent dels fets de Falset del setembre del 36, perquè ens situem.
No sé si el que va ser Falset, no ens enteràvem gaire. Jo, per tant, vaig ser delegada comarcal, però el que passava a Falset ens dedicàvem a la joventut nosaltres. El que va passar a Falset no puc dir-ho. Sé que hi va haver alguna cosa, però no puc dir què va passar a Falset. Ni que va passar a Mora tampoc. És que cada país s'havia de defensar el seu poble. El meu poble no va sortir més que gent, que els que van sortir van ser anar al front per la República. És tot.
O sigui que quan esclata la guerra i vostè és als Guiamets, quina posició té llavors?
Jo estava preparada per marxar a Barcelona. Jo cursava per cursos d'infermera per lliure i volia acabar la carrera doncs, a Barcelona. Ja tenia una casa de parents que m'acollia i vaig anar després, però quan va esclatar la guerra vaig veure tot allò, vaig dir aquí m'he de quedar, perquè els més joves que podien ajudar-me se'n van anar com voluntaris. Llavors vaig quedar jo amb els més joves, que eren més joves que jo. Jo tenia 21 anys, els altres en tenien 17, imagineu-vos. Però vam fer la joventut i penso, la gent se'n recorda que la joventut dels guiamets va jugar un gran paper. És a dir, que van saber que mobilitzar el poble, els que van venir d'atacar a treure les collites era portar la ruïna al poble, i les llibertats del poble, i es va acabar un dia, de seguida, sense armes. Nosaltres no teníem armes. No teníem armes, només la mobilització de la gent.
És curiós, no? Però, Neus, com després el franquisme va fer veure que totes les forces d'esquerra eren com un grup compacte?
Això és una mentida. Era un grup compacte per la pau, cuidado. Perquè no hi havia males fetes, que els que ho van fer no eren el poble, ni les joventuts, ni el Partit Socialista, que encara no existia. Ni la gent d'esquerra, el Partit d'Esquerra Republicana, tampoc. Va ser uns quants que es deien el que es deien que no eren, perquè no sabien el que volia ser llibertari, eren molt poquets, que no ho van fer ells, que ho feien de gent de fora, si va fer alguna cosa. que trobo covard, perquè quan un té una idea se posa fins a les conseqüències, no? Però, en fi, van ser culpables també de fer vindre algú, però qui va fer vindre, qui ho va fer, tampoc puc acusar amb una persona determinada. Va haver gent, entre ells se van dividir, a partir d'això també es van dividir una mica, perquè uns estaven d'acord, altres no, però no va passar gran cosa. Un dia es va acabar tot. La divisió del poble es va acabar en un dia.
I així vostè quan va marxar cap a Barcelona?
Em van ajudar molt els d'Erreus, això sí, van venir els d'Erreus a última hora, però ja estava la cosa, estava molt apassionat. Jo vaig marxar precisament quan se va acabar tot això, quan la República, perquè va haver moltes coses durant els primers mesos de la guerra, va ser igual a Falset que en un altre poble, que tot arreu, hi va haver els grups que volien la República, altres que la volien posar. Aquests problemes van existir, però es va acabar, jo penso que en poc temps, i quan vaig veure, el 37, quan ja tot el govern ja havia pogut posar en ordre, les milícies ja eren exèrcit, s'havia de fer que no va poder fer al principi. Quan el govern de la República es va estabilitzar i va poder posar ordre les coses al seu lloc, doncs jo vaig dir que el poble no tenia res que fer, i com que feia estudis d'infermera havia d'anar a Barcelona. És així que vaig començar a organitzar les joventuts al poble i després a Barcelona doncs vaig anar amb un grup, ja no hi vaig anar a les joventuts. Tenia 21 anys i em trobava vella per a les joventuts.
Però a Barcelona va continuar, a més d'estudiar, va continuar la seva activitat
política. Sí, però ja no a les joventuts, al PSU.
Al PSU.
Sí.
I què hi feia? O sigui, què... A l'arriba a Barcelona, què fa, Neus? És a dir, que...
Buscar un lloc, bueno, ja vaig trobar amb parents, que no em van donar un treball concret, vaig anar a Cal Comte, que deien, que era una masia molt maca, que era del... No sé si era del Cal Comte, si era del Reis, no sé, en fi, era una mansió aristocràtica. L'altre dia em van portar la foto, dic, sí, era això. I allí havien posat tot dia en refugis, i posaven en un lloc que eren jovens, però un refugi de jovens. Allí era un refugi de vells, com que eren de les, com en deia, dels asilos aquells que hi havia, tot això. Ho posaven en cases que requisaven, que estaven buides, que no hi havia ningú, i van treure aquells asils, els van treure i van posar en cases aquestes. Jo vaig anar a Cal Comte ajudant l'infermera mentre estava estudiant. Però allà ja estava, jo em vaig posar amb el grup del 5è radi, on hi vaig trobar un noi que ens hem trobat sempre, ara ja és mort, que ens hem trobat després a París, hem fet coses també juntes a París, amb el Soriano, que va ser el de la llibreria de referència dels espanyols a París, i vam continuar fent fins que vaig anar a Barcelona, vaig veure que tot estava ja, estava tot arreglat, estava tot tranquil, en fi, estava tot organitzat. Doncs me vaig anar cap a Barcelona, cap als estudis d'infermera. I d'allí m'han portat a la colònia de nens. Jo volia estar en un hospital, a Vallcarca. Vaig allí i diu, demà vingui. Demà diu, no, agafa'ls d'això que te'n vas a les colònies. Quines colònies? Les colònies de Negrina. On estan les Garrigues? Bueno, vam cap a les Garrigues. Allò me'n demanaven. I em van posar cos de carrabiners que jo no sabia. Vaig saber després de la guerra que havia sigut tinent de carrabiners. Però jo no he cobrat ni pio, ni de carrabinero, ni de tinent de carrabiners. Jo no he tocat ni un cèntim, ni me n'he preocupat tampoc. Les necessitats aquelles. Me van agafar a mi, era el Partit Socialista que portava aquestes colònies. I m'ho porta a Cal Comte i m'ho posa allà del meu responsable cap sanitari. I vaig treballar de nit i de dia, el que vaig fer per la República va ser això. Convidar-me de nens orfens o perduts. Allí treballàvem les hores que fos. No miràvem les hores, encara no he cobrat ni una mesada. L'Ajuntament de Barcelona me deuen 7 mesos i també 7 mesos. No n'hi havia ni un. Però és igual, nosaltres treballàvem, les meves companyes eren iguals. Sobretot les que escollíem el treball d'infermeres, no miràvem això. Eren verdaderament dones de vocació, més preparades que les que hi havia abans perquè havíem fet estudis. Llavors, els estudis i la vocació pues, feia que nosaltres a tot arreu ens volien. Ens volien a tot arreu. I jo vaig ser més de vocació que de preparació, perquè vaig tenir 2 anys de preparació, més, i 2 anys de batxillerat, és tot el que tinc.
En quin moment decideix doncs, marxar cap a França?
Quan anàvem perdent la guerra.
I va marxar amb els nens, també?
Amb els nens i el personal. Aquells nens no volia que els prenguessin a l'auxilio social i d'això de la Pilar Primo de Rivera, perquè era portar-los a...
Amb molts? Molts nens, eren?
180.
Déu-n'hi-do.
Sí, 180. Era el d'això que posaven els que eren tres o quatre germans, en lloc de posar d'aquesta edat a aquesta edat, no, allà van posar els nens, els grups de germanets, tinguessin l'edat que tinguessin, no els separaven, els posaven allí, que semblava més difícil i a mi em va ser fàcil. I em vaig fer de seguida perquè sí que és, fossin de l'edat que fossin.
I no us eren orfes de víctimes de guerra?
No eren tots orfes, se van estar perduts de guerra. Perduts de guerra. Més aviat això.
I allí amb aquests 180 nens, quan decideix marxar...
Quan arribaven els franquistes.
I com
nosaltres
marxen?
Amb car va marxar. Formaven part de les colònies que dien de Negrín, perquè hi havia altres ministeris que s'ocupaven també d'aquestes. Nosaltres formaven part de les colònies de Negrín. I depeníem d'ells per tot, pel menjar i per tot.
I a França on us vau instal·lar?
A França vam estar en un castell de l'edat mitja. Bueno, més teníem que no vam estar a l'arena i que no vam estar amb sepulcs. No vam ser desgraciats com els dels camps, els gelers i tot això. Això no puc dir. Jo sempre dic que sóc una refugiada privilegiada. Les conseqüències de la meva actitud política han vingut més tard. Quan ja m'he dedicat a altres coses, no? Però els nens aquells no vaig voler que caguessin. Després vam tindre un metge de director, que era molt bona persona del Partit Radical, però llavors eren d'esquerres, ara ja no existeix aquest partit. I aquell metge va ser molt bo. En aquells temps, les infermeres de professió, els metges tenien molt respecte.
Ara, era francès, aquest metge?
Era francès. I a Espanya també tenien molt respecte les infermeres, no sols de vocació, sinó de professió, perquè n'hi havia poques de professió encara.
Quan es va acabar...
I llavors aquell metge vam poder procurar que si aquests nens, perquè molts els havien agafat en colònies de repòs d'estiu, no? Per marxar dels bombardejos de Madrid o d'una altra ciutat. I llavors allí se va establir amb aquell metge i amb les autoritats franceses, controlat per les autoritats franceses, que els que trobaven la família a Espanya... Podien d'això, doncs els podien vindre a buscar i emportar-se. Que havien de fer els nens a l'exili tots sols. N'hi ha que em diuen que no el vaig fer bé, jo dic que sí que vaig fer bé. Perquè trobar una família és més que trobar menjar, per mi.
I tant que sí.
I Neus, aquests 180 nens, no ha tingut notícia mai més? Ha sabut alguna cosa d'algun d'aquests nens?
Molt poc. Eren molt jovenets. Els més petits, un grup se'ls van emportar cap a Bèlgica. I amb aquells he tingut algun contacte, però així esporàdic també. Els van agafar un grup de 40 nens, que sobretot que no desfessin, si eren quatre germans, havien de perdre els quatre germans. I el que procurava que els germans no estiguin separats, és tot.
I tant, això és molt important.
I a partir d'aquell moment, Neus, suposo...
I després, quan passa això, ja va la vida normal d'un refugiat. Si ser refugiat és normal, però
llavors,
bueno...
Quines circumstàncies la porten a que sigui deportada?
Perquè he sigut perquè he fet la resistència després. Un cop alliberada dels nens, em vaig posar a la resistència. I fins a la generació 45, doncs vaig estar alterada.
En quin any va ser això, que va ser deportada?
De seguida. La resistència comença des que entrem dins de la França. Aquesta és la cosa que he trobat amb tothom.
I què hi feia? Buscar la forma de... Neus?
A la resistència, doncs mira, hi va haver molts maquis. Nosaltres érem uns enllaços. Dins de la ciutat també hi havia maquis de vila i de bosc, del camp i de la ciutat. Però nosaltres érem uns enllaços, sobretot. Enllaços de transport d'armes, transport de menjar, tot això.
Us vau trobar amb
l'infraestructura de la resistència.
Havia altres prioratins en el vostre grup? O per
No. Allí en aquelles colònies hi havia nens de Madrid, de Bilbao, d'aquests que havien sigut ja refugiats, van continuar amb els altres. De nens catalans només hi havia, només que dos.
A membres de la resistència, si hi havia altres prioratins que us trobessin...
Hi ha hagut de totes les regions d'Espanya, perquè arribaven als boscos aquells, se van procurar posar-se als boscos, marxar-se de les platges, els que no podien tindre un d'això que els prenien per treballar o així, doncs es van amagar als boscos, van muntar les guerrilles, i les dones doncs es van jubilar d'això.
A la resistència, Neus, algun episodi realment arriscat, alguna missió en la que es trobés realment...
Tot era arriscat. Però els que arriscaven en primer lloc, no vol dir que els boscos estaven preparats per lluitar, van ser atacats. Però els primers d'això eren els rellaços, perquè anàvem sempre per amunt i per avall. És a dir, que si et pistaven, així em van agafar perquè em van pistar. Moltes noies que van anar als camps de la mort, pues va ser això, i fet enllaços i llavors, clar, i transportar més armes. Faltava gent, doncs, més els enllaços només han de portar partes, sí, però com que no hi havia gent, pues portar més armes, pues, el que calia. Si pistaven o algú denunciava, a mi em van denunciar. Més que pistar em van denunciar. Em van agafar el 43.
El 43 l'agafen?
Sí, i em porten després de 2 mesos de presó, doncs, amb les sessions que fan de tortura a les presons, perquè portaven els nazis, això no portaven els francesos.
De la presó a Alemanya?
A Limoges, sí. I després de la presó, cap al camp. Uh-huh. Això que van fer, hi van morir moltes dones espanyoles, perquè va haver moltes dones a la resistència espanyola, i nosaltres vam decidir de fer conèixer el nostre treball, com a veure que els dirigents guerrilles que deien, que tenien guerrilles al camp i del bosc, doncs no parlaven de cap dona. Vam dir, això no pot ser. Nosaltres sabíem el que havíem fet, llavors vam decidir de fer una búsqueda de dones que havien treballat a la resistència, que havien estat als camps de la mort. No sabem els noms dels que han mort al camp de la mort, perquè tots els arxius de Ravensbrück s'han destruït, no podem buscar. I els que han mort en combat o com sigui a França, tampoc, perquè tots es portaven un nom de guerra. I si s'han mort, els han entrat amb els papers civils i ens pot buscar.
Quin era el seu nom de guerra, Neus?
Jo, Neus, igual. Neix en francès. Com que Neix era una cosa que no n'hi havia gaires de Neixes allí, com que tampoc n'hi ha gaires Neus, tampoc. Però allí encara menys. Neix, em vaig posar el nom de Neix i Neix. Era el meu nom normal i el meu nom de guerra.
D'aquest reconeixement al paper de les dones a la resistència, ve el llibre aquell de la resistència a la deportació.
Sí, això sí, sí, bé, d'això, perquè els homes van fer un llibre, trobo que van fer molt ben fet, encara n'han fet pocs, perquè la resistència dels espanyols a França no està prou reconeguda, però la culpa la tenim nosaltres mateixos, perquè no hem fet el que havíem de fer. No s'ha fet encara la recerca, ni hem demanat el que calia. És a dir, el reconeixement polític oficial no l'han fet encara. Han fet més les dones i encara a mig fer. Així és que, bueno, ho van fer perquè s'havia de fer, com deien les dones. I perquè ho has fet, doncs perquè s'havia de fer, naturalment.
I una vegada vau estar alliberades, no?, del camp de Ravensbrück.
Moltes van quedar.
I quan, ja. Però vull dir que quan la derrota es va derrotar el feixisme, la Segona, sí, Guerra Mundial, suposo que tothom confiaria que provocaria també el final, sí, de la dictadura franquista.
Això,
no?
És el que esperàvem, però no ho sé.
Quan es va comprovar que no era així, et havia sentit tothom enganyat o com...
Vam dir, doncs, que, clar, va ser una gran decepció, naturalment. Però vam dir, doncs, bueno, que la lluita continuàvem, que faríem el que podríem. I així hem durat 40 anys ajudant-la, fins que no s'ha mort el verí, o la cuca. Mort la cuca, mort el verí, penso que ha deixat molt verí, sí, durant molts anys. Bueno, però de totes maneres penso que d'una manera o altra vam participar, de totes maneres. Més tard vam començar nosaltres, altres ho vam pogut fer més tard. No tenim les situacions que teníem abans, no podem dir-ho. No tenim tot el que voldríem, però tenim llibertat de parlar, tenim llibertat de reunir-nos, de formar les nostres organitzacions. I això és que hem estat amb una clandestinitat tan feroig com vam haver d'estar. Per nosaltres és molt. Per nosaltres és molt, i per molta gent que ha patit aquí també. El que passa és que la gent se resisteix a parlar, aquesta és la veritat, encara la gent es resisteix a parlar. I ja, doncs, els que van fer tot el que van fer són com jo, se'n van ja als 90 anys, als 80 anys, i hi ha poca cosa de feta.
Creus que encara hi ha por a parlar?
Hi ha por, i potser no hem sabut organitzar, s'ha hagut de refer la vida, s'ha hagut de reconstruir una vida. Ja. Que el feixisme i la guerra i el franquisme tan feroig van fer la misèria i política, social i econòmica d'Espanya. Alguns es van enriquir amb això, alguns es van fer rics, però el poble va patir. Llavors, per reconstruir una ciutat democràtica, doncs ha costat molt.
I ara hi ha aquesta corrent que ha sortit, que nega l'assistència dels camps
Això fa temps que ha sortit, des del primer dia. Sí, sí. Naturalment surten de gent, doncs, de la gent que no ha estat tant a França com aquí, com a tots els que neguen, els negacionistes que diem, doncs són gent que han col·laborat o que estaven d'acord amb els règims feixistes.
Igual que aquí, que també neguen que el franquisme fos tan dur com va ser, no?
Sí, si es volgués suavitzar una mica.
Nosaltres no ens ho pensem, això, i procurem que la gent no s'hi deixi. Tenim poca força, potser, però no.
I tornant una altra vegada...
També m'ho vas fer veure que el franquisme era més dolç, i això no és veritat, perquè les famílies que ho han patit saben el ferotge que ha estat.
Sí, tant.
I des que hem tingut contacte amb famílies d'aquestes, també sabem el que ha passat. I ha estat molt dur, molt clar.
Perquè cal parlar-li, com diu vostè.
Pantanos, ponts, carreteres, cases, pobles... Vivim en cases que han fet els pobres presos, eh? Vivim en cases que han fet els pobres presos.
Sí, sí.
I els patrons s'hi van lluir. I el Valle de los Caídos i tot el que vulgueu, van fer els pobres presos. Que mira, els que s'hi han quedat... No... S'ha fet algun llibre, molt poc, però hi ha tela, eh? La situació dels presos que van estar empresonats de Franco, després de la victòria que diuen de Franco, pues hi ha molta gent que han patit.
Sí, sí, ja estem d'acord. Sí. Bé, i tornant, Neus, una altra vegada a Ravensbrück, quin tracte vau rebre allà al camp? Tothom era tractat igual?
Tractats igual, els homes que les dones. La gent en diuen camps de concentració. I nosaltres sempre hem dit que eren camps de la mort. Eren camps de la mort. Allí mentre podies treballar una mica, encara, però allí hem mort més de 100.000 dones amb el camp de deportades.
Tot eren dones?
També hi havia una secció d'homes, però estava molt allunyada per certes coses de mecànica. Però no estaven amb nosaltres, no hi teníem contacte.
O sigui, allí teníeu unes feines establertes per fer?
Sí, bueno, sortíem de moltes coses. A mi m'han portat amb comandos de treball, allà on tenia necessitat. M'ho portàvem un comando on es feia bales antiàries. Doncs, bueno, vam trobar la manera de fer alguna cosa contra els nazis o a favor de la pau, no? És a dir, que si havíem de fer 5.000 bales o 10.000 bales no fèiem ni la meitat. I l'altra meitat que sortia, pues, sempre hi havia alguna cosa, no vam poder aprofitar. Jo dic el meu comando perquè ho he viscut. I el que han fet les altres jo m'ho crec perquè és veritat que les dones van fer coses molt extraordinàries. Dones que amb un jugant-se la vida han sabotejat una cadena, tota una cadena, tot un taller d'armes, del que fos. Això ho han fet dones que, bueno, a millor eren una russa i una espanyola o dos dones espanyoles, feien sempre sabotatge. Els nostres fèiem bales antiaèries, doncs el nostre comando, que tenia el comando de les gandules, tenien raó. Doncs allí...
Som el comando
de les gandules. Però el comando de les gandules no era més jo, també hi havia el comando de nit, perquè fèiem nit i dia, no? Els havien de ser un 40 al dia i 40 a la nit, havien de ser una centena de les gandules. Que teníem un taller, i amb aquest taller, doncs, durant 9 mesos, es van inutilitzar, no sabotejar, perquè sabotejar... Més que ens protegessis un 50 o 100 amb una sèrie de 10.000, doncs ja no servia.
I com les sabotejaven, Neus?
Doncs mira, ens van dir que no es podia posar res estranger a la pólvora, doncs hi posàvem oli de la màquina, caçàvem mosques, les capses de llumins buides doncs servien per amagar mosques, i de tant en tant una mosca, un oli de la màquina o un escopinal, el que fos. Doncs alguna cosa que no... I això, quan sentien que feien el camp de tir que deien d'assaig, i sentien que feien ta-ta-ta-ta-ra, i vam dir, què és això? Diu, són les bales, diu, que estan segur, que no, que hi ha alguna cosa dintre, no poden marxar. Dic, doncs això ho hem de fer en sèrie ara. I vam fer molt d'això. En 9 mesos, aquell comando, de nit i de dia, vam inutilitzar, no ho sabotejar, no podia ser, Més que n'hi hagués 100 o 50 en una sèrie, doncs ja estava la sèrie, no podia servir. Vam utilitzar 9 milions de bales, 10 milions de bales. I això una noia que es deia Marita, no sé per què li deien Marita, es devia dir Mariquito, no sé, li deien Marita, era filla d'un diplomàtic, aquella portava els periòdics i tots els homes que estan pudits, que no es pot llegir res. Ella va recollir un tros de periòdic polonès i un altre anglès en el que es parlava d'aquest fet, d'aquest comando d'Oleixen. No, els noms no hi eren, però el nom del comando sí. I però dic, si no es pot llegir, vols que, va, que em faci? Això està tot titulat, no podies guardar un paper de seda, això. Has agafat això en papers de seda separat, però no estava desfet, no es podia... No es pogués. D'això se'n van parlar periòdics polonès, perquè hi havia moltes poloneses allí, i sobretot els americans en van parlar d'això. Pues que era el guai.
Però les represàlies devien ser dures, també, Neus.
Home, si et trobaven, te martiritzaven, d'això es penjaven. Hi havia dues noies espanyoles penjades entre altres noies, penjades a Rosenborg. Es van trobar fent... Bueno, una va fer espatllar el cap de la perquè hi havia de tota classe de lleus per haver allí, el cap de la cadena, la va espatllar, doncs la cadena ja no va poder servir. I sabien que s'ho jugaven la vida, això ja ho sabíem. Qualsevol acte era sabotatge i ja estaves.
El que passa que aquesta lluita també us deve ajudar una mica a sobreviure, no?
Naturalment van dir que, bueno, sí, que potser moriríem, però que nosaltres lluitaríem fins al final.
Sí, sí.
Això era la consigna de totes, no deixar-se batre ni deixar-se deixar. Lluitar sempre, lluitar.
Sí, sí. I Neus, en aquell moment sou conscients del que està passant als camps d'extermini, el clar, que globalment està passant? Clar, teniu informació?
Clar que ho vam saber, quan vam estar dintre, sabíem poc més o menys el que passava, però has d'estar dintre per saber. Això no es pot saber quan no has passat. És tan inexplicable que et preguntes com hi ha persones que es diuen humans i que puguin inventar els sofriments de la gent. A mi encara no m'hi cap al cap, això. No m'hi cap al cap, això. Que puguin gaudir del sofriment de les persones. I després extenuar-les amb el treball, amb la fam, amb la son. Ai, hi tenies de tot, set, son, gana, de tot. Tot el dolent ho portaven tots els dies.
Perquè realment, Neus, després d'una experiència així, suposo que continuar vivint tampoc ha de ser fàcil, ha de ser aquest aferres.
T'aferres a la vida. No volíem, nosaltres ja sabíem que podíem morir, però no volíem morir, dèiem, lluitarem fins que podrem, algú no en sortirà. Doncs ens ajudaven com podíem, inclús moralment ens havíem d'ajudar, perquè és normal que en aquelles condicions, doncs amb alguna faltaven les forces, doncs t'havies d'ajudar, moralment t'havies d'ajudar. I bueno, vam tindre la sort que vam sortir molt poques, en fi, molt poques per les que van agafar, perquè va haver dones de tota Europa, va matar milers i milers i milers de dones, més de 130.000 dones pensen que van desaparèixer, no sols els revensos, sinó els comandos. Això és molt...
I les que vau sobreviure us heu trobat després?
Doncs hem trobat, entre els companys de resistència hem trobat caliu. És amb els uns que podies parlar, perquè no havien fet la resistència, no perquè no fossin, no que fossin nazis ni molt menys, sinó perquè o tenien por, o volien tranquil·litat, i que no havien fet mal, però tampoc havien fet bé. Alguns se sentien una mica vergonyits de no haver fet res. Doncs amb aquests, més aviat, no és que repudiessin, però hi havia alguna cosa que ens diuen. Però com que hi ha hagut gent resistent, i gent deportada, doncs entre nosaltres vam fer la gran família.
A dintre dels camps, això, no?
Al camps
i després
com els resistents ens van ajudar molt.
Us vau ajudar després fora?
Sí. Els resistents que van quedar fora van preparar tot per a l'emergència. Mm-hmm. Així com s'anaven alliberant els pobles, i ja estaven preparant tot el que poguessin pels que podien alliberar. Mm-hmm. És això que, almenys jo, a tothom que ha sortit del camp, he sentit dir que els ajuntaments pues, els han ajudat. A mi també va ajudar molt l'Ajuntament, els meus pares vivien a Serrat, no vivien al poble que vivíem abans, i a Serrat doncs, precisament l'alcalde era un que li havien fusillat el seu fill, hi havia un grup de dones de la burguesia, inclús, no hi havia sols la gent, nosaltres pensem que era una gent desparracada, no, allà hi havia totes les capes socials. Nosaltres, més els pageses, això és normal, perquè també són més nombrosos, però hi havia gent també de la burgesia, de la gent intel·lectual que estava dins de la resistència. Va ser molt, molt gran la resistència a França. Bueno, doncs, quan tornàvem, els ajuntaments feien el que podien, i havia encara, mancava moltes coses després de la guerra, perquè ho van assolar tot, ho van arruïnar tot. El menjar se l'emparen per tot, la indústria era per ells. Llavors, què quedava? Descarnats una mica i feien el que podien. Però sempre, cada setmana, teníem l'ajut d'un paquet de l'Ajuntament, teníem la pensió de la llarga malaltia, que diuen que és poquet, però bueno, ja no estaves al carrer dels seus pares. Després va haver, amb el que em toca a mi, hi ha moltes dones, hi ha moltes noies, i el nostre també, que van anar en cases de repòs organitzats per les autoritats. I van fer, per nosaltres les dones, hi va haver, que vam anar a Suïssa, és que l'oncle carnal de la Genoveva de Gaulle era ambaixador a Suïssa. Llavors va organitzar una casa de repòs, però nosaltres em va tocar la sort que coneixia la Genoveva i va ser allí. I allí doncs t'ajudaven molt, te refeies. Te refeies molt, perquè el que es donaven a la gent era poc. Encara hi havia restriccions. Vam ser ben, en fi, n'hi va haver que no va tindre sort, però moltes dones van anar a cases de repòs, i homes també. Què passa? Que els que van quedar molts al camp, va ser el camp de Mauthausen, perquè és tan cèlebre, perquè hi van agafar una colla d'homes que els havien mobilitzat per treballar, per ajudar a treballar, treball de guerra, per ajudar a la guerra als francesos, i es van trobar amb uns, i els van declarar apàtics i els van portar al camp de Mauthausen. Però els van agafar perquè eren espanyols rojos, aquesta és la veritat. I allà van morir moltíssims.
Pel fet de ser espanyola i roja, per entendre'ns, o de ser espanyoles i roges, les espanyoles, els que a Ravensbrück les tractaven pitjor?
No. Això eren les autoritats franceses i nazis d'ocupació. Al camp érem tractades totes igual. A no ser que portéssim un dossier molt, molt carregat, doncs el tracte era per a tothom. Podien ser comteses, com podien ser marqueses, com podien ser pageses, era tot igual.
Suposo, Neus, que hi va haver dones de Ravensbrück supervivents al camp de concentració que no n'han volgut parlar mai. Vostè ha conegut dones que d'aquella experiència...
Sí, han resistit molt, però al final totes han parlat, d'una manera o d'una altra han parlat. A fer treballs específics se n'han fet molt pocs. Se n'han fet pocs encara. Però de totes maneres, diuen que els camps que es va fer més cultura va ser els camps de les dones. I per això Ravensbrück, camp de dones i de nens, és l'escola internacional per l'estudi del problema de la deportació, en general, que sigui d'un camp o sigui de l'altre. Allí està concentrat les escoles, les sales, tota la documentació, els vídeos, tot està concentrat allí i es fan cursos tots els anys pels estudis que volen els historiadors de guerra, hi ha historiadors que volen saber que forma part de la nostra història, han d'anar a passar un estatge a Ravensbrück.
Això enllaça, i perquè suposo que ja hem d'anar acabant, enllaça amb una pregunta que li volíem fer. Què en penseu de tot això que s'ha vingut a denominar recuperació de la memòria històrica, de tot aquest moviment per intentar esbrinar una mica amb més coneixement de causa el que va passar i recuperar algunes qüestions que s'han anat...
Jo trobo que és necessari, i els que volen deformar, que diuen que és per a venjança, no. Això no és cap venjança, només és justícia i fer història com cal.
Justícia.
És justícia. Jo penso que som els primers nosaltres que no fem prou per això, perquè també hi anem ja amb una edat avançada, però penso que és just i necessari. I per això que a Catalunya tenim una conselleria de l'història d'història de la memòria. Penso que està molt bé.
I la llei que han fet ara, la troba encara massa tova? O...
No, no estem d'acord.
No,
perquè no es va al fons de la qüestió i es queda mig fer. Allò de voler contentar tothom no pot ser. La història s'ha de fer tal com ha estat i cadascú que prengui el seu. Jo no vull cap venjança ni cap res de res, però cadascú al seu puesto. És tot, s'ha de dir la veritat. Hi ha molta gent que potser en unes altres condicions no hauria fet tal cosa, ni jo tampoc. Això són circumstàncies a la vida, també. Però, bueno, entre tots ho anirem fent. poc a poc s'ha de fer. Forma part de la història, no poden negar-ho. Hi ha hagut una guerra civil, amb tot el que comporta una guerra civil, hi ha hagut molts anys de franquisme, de feixisme, quan tothom ja estava alliberat, nosaltres encara estàvem a dintre, i tot això s'ha d'escriure tal com ha estat, sí, no molts, com ho han deformat.
Molts anys de negació.
Clar, que això ha portat atràs amb tot Espanya. Eh? Jo admiro la gent que no s'han deixat aplacar. Admiro molt la gent d'Espanya que no s'han deixat aplacar. Hi ha més gent del que ens pensem.
Doncs gràcies, Neus, ha estat un plaer. Gràcies i fins una altra.
El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carenes. La Carme s'està morint, el seu plany es perd per sempre. El seu plany es perd per sempre, el seu plany. El camp era un glob de nit, el nord fum vers el sud cendre. Així jo no vull morir, lluny dels prats i les arbredes. Lluny dels prats i les arbredes, lluny. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carenes. La coloma que la sent, a poc s'hi arrossega. S'hi arrossega a poc, diu mentre l'estreny ben fort, dolços mots a cau d'orella. El camp era un glob de nit, lluny dels prats i les arbredes. Lluny dels prats i les arbredes, lluny, lluny.